que la política i la comunicació van lligades, una unió que es posa en dubte, especialment aquests últims temps, però que el nostre convidat d'avui té molt per la mà. Parlem de Toni Bolaño, que acaba de presentar el seu llibre Moncloa, Iván Redondo, La política o el arte de lo que no se ve, i ha vingut als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona perquè precisament avui fas aquesta presentació aquí a Tarragona. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, exactament. Avui farem la presentació a Tarragona i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Tot preparat per la presentació, abans de començar amb la matèria?
Bueno, mira que ja he fet moltes presentacions del llibre, però sempre cada presentació és diferent. Cada presentació és com una mena d'examen. Ara mateix estic fent un examen.
Amb aquest llibre passa una cosa molt curiosa, i és que surt el llibre just en el moment que Iván Redondo surt de la Moncloa. Això és casualitat?
Totalment. A veure, aquest llibre es va començar a gestar a l'octubre de l'any passat. Va morir el meu pare i vaig decidir que tenia ganes de fer alguna cosa en honor als meus pares perquè jo sóc el que sóc gràcies a ells, no? I com la política i la comunicació és com una droga, la porto amb vena, doncs vaig decidir fer-ho perquè el llibre és veritat que és un llibre que té el fil conductor de l'Iván Redondo, però és un llibre de comunicació i estratègia política. I a més, és el primer llibre que es fa d'una persona que ha exercit la seva feina a Espanya. Perquè aquí tenim llibres, molts llibres de teoria de comunicació i estratègia, fantàstics. Tenim molts llibres que parlen de grans comunicadors i estrategues de fora d'Espanya, però d'Espanya no hi ha ningú, i per això em vaig decidir fer-ho.
Com definiríem la figura d'Iván Redondo, ja que és el fil conductor? Sé que hi ha molts testimonis en aquest llibre, però com definiríem la seva figura? Perquè, a més, ha sigut una persona polèmica aquests últims temps.
Home, el consultor polític, el que fa estratègia i comunicació, que abans tu deies, sempre van de la mà, és que si no van de la mà no serveix. Si tu no estàs en el centre de decisions, no pots comunicar. A l'storytelling ja s'ha quedat curt, el relat. Tens que anar una mica a l'storydoing, que és explicar el que fas, no? I això és important. I l'Ivan, pues, bueno, com tots els consultors, té una llegenda negra. Com no sabem el que fan, perquè no estan en el focus com pot estar un conseller, com pot estar un ministre, com pot estar un president, doncs llavors, si inventem, millor. I si a més la llegenda és negra, molt millor. I al llarg de la història hem tingut molts exemples, des del Manuel Godoy fins al cardenal Richelieu. Tots els consultors són els grans culpables de tot. El que no saben la gent, bueno, alguns sí que ho saben, però tenen la mala idea de dir al contrari, que el que pren les decisions no és mai el consultor, és el líder, sempre.
Sí, però el consultor hi té bastanta incidència en la presa de decisions.
A veure, el consultor té el poder delegat del líder, sempre. O sigui, el Miguel Ángel Rodríguez de la Isabel Díaz Ayuso, o l'Iván Redondo en el seu moment del Pedro Sánchez. Però els que prenen les decisions són els líders. I, home, a l'època del mòbil, del WhatsApp, de les xarxes socials, pensar que el líder està segrestat, home, això només ho pot dir un memo. Un memo en el pitjor sentit de la paraula, no? O sigui, una persona, diguem-ne, cordent d'entendederes. Perquè el líder, abans de prendre una decisió, és veritat que escolta el seu assessor de capçalera, que aquest assessor té influència, però parla moltíssima gent abans de prendre una decisió.
Ara posaves exemples d'altres assessors, però precisament la figura d'Iván Redondo ha tingut un gran protagonisme, cosa que no és habitual, no es veia tant.
Perquè, a veure, normalment els consultors es dedicaven només a la comunicació. De fet, al nostre país, els consultors de les empreses li va costar entrar en els comitès de direcció de les empreses. Eren el cap de premsa, no eren el director de comunicació. I després de ser directors de comunicació, van estar en el Consell de Direcció prenent decisions en el Consell de Direcció. I això a la política no passava. En aquests moments a la política jo crec que només hi ha dos elements que poden radiografiar això, que és l'Iván Redondo i el Miguel Ángel Rodríguez. La resta no són consultors, són una altra cosa. I ara, per exemple, a Moncloa hi ha una altra cosa. No hi ha cap consultor polític.
I això, creus que l'ha beneficiat o l'ha perjudicat en aquest sentit?
Bueno, això és complicat, però el consultor polític, i més si és independent, treballa per al líder. I quan perd la confiança del líder, se'n va. O sigui, això és una mica de perogrullo. A mi em va passar. Jo vaig arribar a la política a la consultoria política de la mà d'un partit polític, del Partit Socialista. Però quan vaig veure que perdia la confiança, vaig marxar. Però això no és l'habitual, perquè molts consultors, quan venen de la mà d'un partit polític, volen fer carrera política, i és legítim. Un consultor independent no. O sigui, l'Ivan Redondo ha estat en el més alt de la professió sense ser membre d'un partit polític. Ja ho havia fet tot, i té 40 anys, o sigui, té carrera professional pel davant. L'ha perjudicat o no l'ha perjudicat? Bueno, la prova la tindrem a mesura que avanci el temps, no? Però mira, el José Luis Ayllón, que va ser el cap de gabinet del president del govern, en Rajoy, en deia, hi ha només dos tipus de caps de gabinet, l'ama de llaves o la dama de companyia. L'Ivan Redondo era l'ama de llaves. El que hi ha ara em sembla que són dames de companyia.
Suposo que per això també ha creat aquestes desavinences i s'ha parlat tant d'aquesta figura, perquè que tu deies, no?
Bueno, clar, perquè l'Ivan, mira, a Moncloa, quan vaig escriure el llibre, del que més vaig disfrutar és de l'aparell que va muntar Moncloa, a l'aparell de multidisciplinar, o sigui, allà trobes des d'escriptors a matemàtics, demoscòpics, sociòlegs, psicòlegs, bueno, una amalgama increïble, perquè ara la política ja no es fa en una mesa camilla. O sigui, no s'ajunten quatre líders en el bracero al mig, que li s'escalfi els peuets, ara a l'hivern, i decideixen, no, ara tens que fer política basant-te en dades, en el big data, en opinions multidisciplinars diferents, perquè te donen visions diferents i provocant debats. El gran problema que tenim en aquests moments és que el gabinet segueix funcionant a Moncloa. Bueno, segueix el gabinet funcionant ja seria una altra cosa, perquè clar, fer-ho servir, aconseguir que funcioni, és molt complicat. I jo crec que ara no n'hi ha aquesta persona
a Moncloa. Això li anava a preguntar, per què creu que no funciona el gabinet ara actualment a Moncloa?
Perquè el cap de gabinet que hi ha en aquests moments, l'Òscar López, no és ni millor ni pitjor que l'Ivan Redondo, però és diferent. Jo crec que és dama de companyia, no és ama de llaves. Llavors aquest és el gran problema. Perquè tu tens que gestionar moltíssima informació. Gestionar-la, dosificar-la i passar-li al líder. I això no és fàcil de fer. O sigui, requereix molta feina, i a l'Ivan una altra cosa no, però Pencaire és un munt. S'aixeca a les 5 del matí i se'n va a dormir a les 12 si el president li deixa, perquè intentar fer una entrevista a l'Ivan era gairebé com un oxímoron, un impossible, perquè cada dos per tres trucava un tal Pedro Sánchez i estaven mitja hora parlant al telèfon, o sigui, semblaven nubis, no? Era increïble la dependència que tenia el president. Per què la perd? Bueno, jo m'imagino que tothom té que assumir les seves decisions, i segurament la incertesa dels moments li ha fet al president del govern tornar a la tribu, tornar al partit, però bueno, ha tornat al partit, un partit que el que està ara al costat del president és el que va perdre totes les primàries i és el que perdia totes les eleccions. Cadascú es suïcida com vol.
Per tant, vostè creu que ara el partit no tornaria a guanyar unes eleccions?
Home, jo tinc els meus dubtes. A veure, no se poden fer afirmacions...
Perquè les últimes enquestes diuen que sí que guanyarien,
El PSOE?
Sí.
No, complicadet, no. Les últimes enquestes diuen totes que guanya el PP, l'única que diu que guanya el PSOE és el CIS.
El CIS, em referia a l'enquesta del CIS.
Exacte. Però fins i tot a l'enquesta del CIS, el nivell de vot del PSOE està en el 27%. O sigui, això vol dir que perd 1 milió de vots. I això es complica molt la situació, perquè a més la correlació de forces, estem parlant de que la dreta, PP i Vox podrien sumar, a la qual cosa està tot complicat. Però afirmar ara que es poden perdre les eleccions seria molt agosarat per part meva. Per què? Perquè la política canvia molt. La societat canvia molt i molt ràpida, i la política, doncs ja no t'explico, tu ho saps també com jo. I aleshores ja veurem el que passa, però tampoc sabem què passarà a l'esquerra del PSOE. La plataforma de la Yolanda Díaz ara és una entelèquia, no existeix. És només la senyora Yolanda Díaz, però només en això, en la franja de menys de 40 anys, puja Vox, puja Yolanda Díaz i baixen els partits tradicionals. Potser els partits tradicionals ho tenen que mirar, perquè potser estan perdent aquesta connexió amb la gent jove, i serà important. I una prova també la tens en, la, en el creixement de les plataformes aquestes de l'Espanya vaciada. Soria existe, Jaén existe, Burgos existe...
Teruel existe.
Teruel existe. Que, bueno, poden tenir al voltant de 15 diputats i ara les eleccions autonòmiques Teruel existe pot tenir 3 o 4 a Aragó. O sigui, serà determinant per al govern. Bueno, potser els partits tradicionals s'estan perdent arrelament en la gent i sobretot en la gent que dirigirà aquest país dintre de... de 4, 5, 10 anys, no?
Precisament li anava a preguntar per això. Nosaltres aquí treballem molt amb la política municipal, podríem dir que és el nostre dia a dia, de tant en tant sí que treballem una mica ja amb la política autonòmica, amb la Generalitat, però el nostre dia a dia és la política municipal i molts cops la sensació que té la gent en general, quan hi parles, és que la política de més alta escalada està molt lluny de la realitat.
Mira, hi ha un exemple que jo estic veient aquests dies i això m'està costant moltes crítiques per part del meu partit, que jo no m'amago que sóc del Partit Socialista, però m'estan criticant moltíssim. O sigui, com pot dir el president del govern, Marina, que Espanya va bien? Segurament hem sortit de la pandèmia, s'està creant ocupació, però quin tipus d'ocupació s'està creant? El tema energètic està afectant molt a la butxaca dels ciutadans, perquè ja tots els serveis, bueno, la inflació ja està en uns límits que feia molts anys que no coneixíem. Estem veient que el carrer està molt crispat, no? Vaga d'agricultors, vaga de transportistes, vaga de funcionaris, hem vist lo del el metall
de
Cadis, aquí al costat, a Vilanova, que és el meu poble on he viscut molts anys i és el meu poble, encara que ara no hi visqui, Male, que tanca, 350 persones al carrer, més el que comporta de la indústria auxiliar. Bueno, Espanya no va tan bé. I això afecta molt la sensació dels ciutadans de que se senten una mica defraudats. Al govern d'Espanya, què és el que li ha passat? La reactivació econòmica es produeix després de la pandèmia, tenen que arribar una pluja de milions d'euros d'Europa, això ja està fet, s'equivoquen. I a més, a Espanya mai s'han guanyat les eleccions, bueno, mai no, una vegada, per al tema econòmic. Només s'han guanyat una vegada les eleccions, que és el Rajoy el 2011. Perquè, clar, la socialdemocràcia, si fa de socialdemocràcia de dretes, perd. La socialdemocràcia és esquerres. I a vegades el Partit Socialista fa masses piquets d'ull a la dreta i això no és bo perquè la gent, el votant d'esquerres, no ho entén. Per això hi ha la incògnita del que passi a la senyora Yolanda Díaz. Perquè molts diuen, no, és una alternativa només a l'esquerra del PSOE. Jo crec que si fa això s'equivocarà, però si fa una alternativa més ampla, com ha passat a Europa, compte perquè el PSOE té un problema. Necessita que la senyora Yolanda Díaz creixi molt per poder governar en coalició, però potser si creix massa li passa. O sigui que el senyor Pedro Sánchez té un problema i molt gros, i la veritat és que la senyora Yolanda Díaz aprofita qualsevol clenxa per col·locar el seu missatge. I això no s'està fent bé des de Moncloa, des que va marxar l'Ivan Redondo.
I com veu, els últims moviments de Moncloa amb tot el que ha passat aquests últims temps, la reformulació del govern, tot això?
Jo t'ho deia abans, no? S'ha tornat a l'aparell. I tornar als aparells és tornar a la tribu i normalment això no funciona. Fixa't que el Miguel Ángel Rodríguez, que jo sempre el poso com a exemple, és veritat que té un tarannà molt diferent a l'Ivan. L'Ivan va com Florete Florentino, i van sembla més un tratante de ganados, més bruto, per dir-ho d'alguna manera. Però també se'n surt el Miguel Ángel Rodríguez de l'aparell. Ell treballa per la senyora Isabel Díaz Ayuso, no treballa pel PP. I això és el que està funcionant. I insisteixo, els partits tindrien que començar a pensar que necessites gent que tingui una amplitud de mires diferent. A l'Ivan, quin és el gran avantatge de l'Ivan? I ara em poso jo també com a exemple. Jo quan treballava en el president Montilla o en el Pepe Borrell, quan era candidat a la presidència del govern, quan entrava en el seu despatx sempre li portava la proposta. No unes propostes, no, la proposta, perquè jo estava convençut, perquè ideològicament, diguem-ne, la cabra tira al monte, perquè m'entenguis. L'Ivan és capaç de presentar diferents alternatives. I el Miguel Ángel Rodríguez és capaç de presentar diferents alternatives. I això li dona una amplitud de mires que permet fer una política diferent. I fins i tot, jo si fos el Pablo Casado, saps el que faria? Fitxar el Miguel Ángel Rodríguez. s'acabaria la senyora Díaz Ayuso. Estic convençudíssim. I el problema de Casado és que no té un Ivan Redondo al seu costat.
I la relació amb Catalunya? Per quin moment definiria què passa? Perquè és molt complicat, això. I més ara que últimament ha sortit la sentència, tot i que ja s'ha anunciat que no s'exigirà que s'apliqui la sentència de l'immersió lingüística.
A veure, primer tema de Catalunya, diguem-ne, des del punt de vista processista, val? Jo crec que la sortida de l'Ivan Redondo hem sortit perdent els catalans, tant els indepes com els que no som indepes. Hem sortit perdent. Perquè l'Ivan Redondo donava una visió perifèrica. O sigui, jo crec que hi ha tres Espanyes. L'Espanya conservadora, l'Espanya progressista i l'Espanya perifèrica. Que jo mateix, que no sóc independentista, veig a Espanya molt diferent de com es pot veure dintre de l'M30 de Madrid, que és una altra concepció. I perdre l'Ivan, jo crec que la primera mostra de que l'Ivan Redondo no hi és que s'aposi en un calaix la reforma del Codi Penal. Si Catalunya volem començar de zero i intentar reconstruir les relacions que es van trencar el 2017, hem de donar solucions als presos, que s'ha donat la solució en els indults, però també cal pensar què fem en els que estan exiliats. I fins que això no se pugui solventar, seguirem tenint el problema obert. La reforma del Codi Penal obria una porta per buscar aquesta solució. Això es tanca. Per què? Perquè ara el senyor que té tot el poder a Moncloa, es diu Félix Bolaños, és madrileño. El senyor Óscar López, cap de gabinete del president del govern, és castellano-leonès. S'ha perdut aquesta visió de l'Espanya perifèrica. Després, en el tema de la llengua, jo tinc unes posicions una mica més... Tan difícil és respectar l'autonomia dels centres, que molts centres estan fent més del 25%, perquè els centres, o sigui, potser a la zona de Vic es fan més hores de castellà per compensar que allà és una zona molt catalanoparlant, poso com a exemple, i a Santa Coloma es fa, diguem-ne, justament al contrari, perquè és molt molt castellanoparlant i llavors cal reforçar el català. I torno a Vilanova, al meu poble. La meva neta, de 10 anys, fa matemàtiques en castellà, a part del castellà. Quin és el problema? Ja és el 25%. De veritat que és necessari tota aquesta bronca? Per una banda i per l'altra.
I a més, un tema que surt cada 2 anys, pràcticament, sí, perquè jo, sí, des de que vaig néixer, això ho porto sentint sempre.
És veritat, però a més jo crec que és un debat fals. Jo sóc castellanoparlant. La meva dona és catalanoparlant. I en els nostres fills i en els nostres nets, pues bueno, parlem catanyol, no? com diria aquell, però aquesta és la realitat del nostre país. El ser bilingües no és un problema, és la nostra riquesa. I hem de potenciar els dos idiomes. Què fa la immersió lingüística? Garantir que els nens coneguin els dos idiomes quan arribin, diguem-ne, a l'adolescència. Bueno, això s'està aconseguint. I s'està aconseguint perquè els col·legis, els plans d'estudis, ja contemplen aquesta possibilitat. O sigui, diuen, no, és que la gran majoria de col·legis només fan castellà. Jo no sé si és la gran majoria o no ho és. Les que jo conec, això està molt, molt més que corregit, perquè juguen per precisament garantir aquest objectiu final. Intentar aplicar el que alguns volen per als dos bàndols, des del nacionalisme espanyol o des del nacionalisme català, que només que n'hi hagin dos línies escolars, jo crec que seria un gran fracàs i s'ha demostrat al País Basc. No ha funcionat les dues línies. Perquè al final les aptituds són diferents i això no convé. Jo crec que la immersió és un model d'èxit, però la immersió l'hem de saber aplicar. Si l'utilitzem com a ariete político, estem perduts.
Ja per acabar, podríem estar parlant
molta estona. Jo no callo, com pots veure.
Però ja per acabar, abans ho comentava, ha estat molts anys en el món de la política, ha estat com a assessor. Tornaria o ja ha acabat sortint mai?
Jo vaig dimitir el 2008, vaig tornar a la professió... Vaig començar a treballar en els dos diaris que col·laboro, La Razón i El Crónica Global. Estic d'analista polític en un munt de mitjans de comunicació. Tornaria, en el llibre ho explico, només tornaria per fer una cosa, secretari d'Estat de Comunicació. A l'Ivan Redondo m'ho va oferir en el 2018, li vaig dir que no, m'ho va tornar a oferir en el 2019, li vaig dir que sí, però ja en aquell moment ja vaig veure que jo no era ben rebut a la Moncloa, perquè el president Sánchez no va considerar que jo pogués estar allà. De fet, es va plantejar un tal Òscar López com a alternativa, ja en aquell moment, i menys mal que no va sortir, perquè si no m'hagués menjat la pandèmia. Si no torno de secretari d'Estat de Comunicació, no tornaré mai a la política. Però és que és l'únic que em falta. Ara deixen que faci una mica de propaganda. He estat cap de premsa d'un partit, d'un sindicat, de la UGT, d'un Consell Comarcal, de la Diputació de Barcelona, d'un partit polític, d'un ministeri, de la Generalitat. És que només em queda això per acabar arrodonir la meva carrera professional. Però ja tinc massa anys i crec que ja cada vegada em costarà més.
Moltes gràcies per venir
per
abans de presentar aquest llibre. Un plaer parlar. Segurament tornarem a parlar en alguna altra ocasió.
Quan vulguis. Encantat, gràcies.